TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 9 de març, dia després del 8M, en què milers de persones han sortit al carrer a les Balears per rebutjar el retrocés de drets i la violència contra les dones. Enguany, però, aquestes reivindicacions han compartit protagonisme en alguns moments amb el no a la guerra. A Palma, un any més, hi ha hagut dues marxes. Al matí, la del Moviment Feminista de Mallorca, amb 2.000 persones, i la de la Coordinadora Transfeminista, a l'hora baixa, amb 2.200, segons la Policia Nacional. Són Maria José Busquets i Marta Serrano.
Estem vivint un temps que no només encara mos queda molt per assolir, sinó que tenim un perill real de retrocés en drets. O sigui, que és més important que mai manifestar-se, reivindicar, que és una data reivindicativa, i sortir en el carrer.
És un dia per sortir, reivindicar i demostrar que nosaltres seguirem aquí, seguirem lluitant, seguirem organitzant-nos i que seguirem defensant els drets que ja hem aconseguit i alhora intentant aconseguir molt, molt més per aconseguir una igualtat.
A Eivissa, la convocatòria ha reunit prop de mig miler de persones, mentre que a Maó, la manifestació del Dia de les Dones ha comptat amb gairebé 300 participants. Tot d'un ho ampliem abans, però repassem altres titulars del dia. A partir d'avui, l'audiència jutja els 8 acusats d'una violació grupal l'agost del 2023 a Magaluf, a Calvià.
La Fiscalia demana que se'ls condemni a 153 anys de presó i el pagament de 190.000 euros. Se'ls acusa de 6 delictes d'agressió sexual, un contra la intimitat i un altre de maltractament.
També la Policia Nacional investiga la troballa del cadàver d'un jove d'una vintena d'anys a prop de l'estadi Balear Palma.
El cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on se li farà l'autòpsia. Per ara es descarta que es tracti d'un crim, no hi haurien intervingut terceres persones.
I el govern presenta avui el conveni de prevenció d'agressions a professionals sanitaris. L'any passat se'n varen produir a les Balears més de 1.400.
El 87% varen ser agressions verbals, mentre que el 12% varen ser físiques.
Tot mentre el Col·legi de Farmacèutics assegura que en els darrers mesos hi ha hagut un increment de demanda dels medicaments per tractar l'obesitat.
Són medicaments que requereixen recepta però no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut. Pel que fa als preus, van dels 150 als 400 euros. Rosa Llull és vocal del Col·legi de Farmacèutics.
Hi ha tot un control damunt d'això i que també ha d'anar sumat a canvis d'estil de vida, és a dir, a canvis a nivell nutricional, a exercici físic, a gestió de estrès, que si no després, si nosaltres no invertim aquest temps en potenciar i en canviar aquests hàbits i estil de vida, és quan després tenim més risc que hi ha un efecte rebot.
I el govern, l'autoritat portuària i el sector de l'apicultura s'uneixen per frenar l'amenaça de la vespa asiàtica.
Per primera vegada s'instal·laran trampes sentinela a punts estratègics de la façana marítima del port de Palma. El motiu és que els eixams d'aquestes abelles invasores sovint desembarquen amb els vaixells que arriben d'altres ports estatals i internacionals.
I de l'exterior, Iran té nou líder suprem, és el religiós Mojtaba Khamenei, qui substitueix el seu pare assassinat dia 28 de febrer en els bombardejos dels Estats Units i d'Israel contra el país.
Una decisió que, segons els experts, tanca la porta a qualsevol obertura del país i a la possibilitat de negociar la pau amb Washington.
I tot mentre la guerra continua tenint conseqüències en l'economia, les borses asiàtiques s'han desplomat a l'espera del que passi amb l'espanyola aquest dilluns.
Mentrestant, el preu del petroli supera els 100 dòlars per barril, que és el preu més alt d'ençà de l'any 2022.
D'aquí una estona tornarem a ser en directe fins a una benzinera de les Illes per veure què en pensen els usuaris d'aquest increment de preus. I en els esports en pàdel, Gemma Triay ha aixecat el primer títol de la temporada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La menorquina amb l'argentina Delphi Brea s'ha imposat a la final del Premier Padel de Gijón a Ariadna Sánchez i Andrea Austero per 2-16-1 i després de 3 hores i 3 minuts de partit. És el 12 títol de la parella, 5 mesos després d'aconseguir el darrer. En futbol, el Mallorca tancarà la 27a jornada de Lliga a només un punt de sortida del descens. La derrota de l'Elx 2-1 contra el Villarreal deixa l'equip alacantí amb 26 punts, un més que els vermells, que amb 25 continuen en tapenúltims. I en bàsquet, derrota de l'Èstia Menorca i del Fibui Palma i victòria del Palmer. El conjunt menorquí va perdre la pista de l'Estudiantes per 85-78. El Fibui va caure a casa per 68-73 contra el Cantàbria i el Palmer va guanyar per 88-72 el Burgos.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè avui hi ha més embòs del que és habitual en aquesta hora del matí a les carreteres de Mallorca. Marc Riutort, bon dia.
Què tal, bon dia? Aquesta hora trobarà en retenció a l'entrada de Palma per l'IMTX entre Sant Clavereu i Sant Fustret, en trànsit molt lent fins a l'enllaç a la via cintura. També trobarà en retenció a l'IMTX en sentit ponent, mentre que en sentit de l'aeroport la circulació és algo més fluida. També tenim trànsit dens a l'IMTX a l'altura de Sant Ferriol i retencions puntuals a l'IMTX. Demanem precaució als punts més carregats. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies. El mal temps també torna a la notícia avui. L'EMET activarà a les 9 del matí l'avís groc per pluja intensa a Menorca i al nord-est de Mallorca per ampliar la informació. Saludant Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és, començant la setmana de nou amb presència de precipitacions. I si bé al llarg del matí ja podrem tenir qualque petit ruixat, serà a partir del migdia que tinguem la presència de núvols de desenvolupament i aquests podran deixar unes pluges més importants, principalment entre Menorca i el nord-est de Mallorca. D'altra banda, quant al vent, sí que tindrem un panorama bastant més tranquil, bufarà fluix, principalment de llebeig, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu de les illes, i tot això estarà com acompanyat també per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin aproximadament entre els 16 i els 18 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 8 graus a Montuïri, 10 a Buja i 11 a Artà. A Menorca 12 graus a Cala Morell i 13 a Castell. I a les Pitiuses 10 graus a Santa Gertrudis i 14 a la Savina.
I són ara les 8 i 6, en Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Caterina Bain, Toni Escanelles i en Sant López. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El moviment feminista ha sortit als carrers de pobles i de ciutats de les Balears amb motiu del 8M, el Dia Internacional de les Dones. Milers de persones han rebutjat el retrocés de drets i la violència contra les dones enguany, però aquestes reivindicacions han compartit protagonisme en alguns moments amb el no a la guerra. A Palma, un any més, hi ha hagut dues marxes diferenciades al matí. La del moviment feminista de Mallorca va plegar 2.000 persones i la de la coordinadora transfeminista a l'hora baixa, 2.200, segons la Policia Nacional.
Unes xifres que se'n deixen a 8.000, segons les organitzacions convocants. Són Maria José Busquets, portaveu del Moviment Feminista de Mallorca, i Marta Serrano, portaveu de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca.
Estem vivint un temps que no només encara mos queda molt per assolir, sinó que tenim un perill real de retrocés en drets. O sigui que és més important que mai manifestar-se, reivindicar, que és una data reivindicativa, i sortir en el carrer. Per favor, tothom en el carrer, a l'espai on se senti més còmode, per en el carrer.
És un dia per sortir, reivindicar i demostrar que nosaltres seguirem aquí, seguirem lluitant, seguirem organitzant-nos i que seguirem defensant els drets que ja hem aconseguit i alhora intentant aconseguir molt, molt més per aconseguir una igualtat.
Durant les manifestacions, algunes de les assistents mostraren la seva preocupació per l'actual situació política.
Segueixen assassinant dones. Realment feim una passa endavant, però donades les circumstàncies d'actual política, feim tres enrere.
Jo soy de las que pienso que hemos conseguido muchísimo, pero no podemos dar un paso atrás y lo que se viene parece ser que nos va a obligar a estar en las calles.
Ens estem enfrontant a odi per tots els costats, tenim l'extrema dreta per tot i, bàsicament, els drets de les dones, siguin com siguin, venguin d'on venguin, s'han de defensar.
I a Eivissa, la convocatòria de la comissió 8M va reunir prop de mig miler de persones. Va ser al passeig de Vara de Rei sota el lema Justícia, Drets, Acció, Feminisme.
Es va fer així en comptes de la tradicional manifestació pels carrers de Vila, ja que coincidia amb la celebració de la cursa de la dona. Ho explica Maria Cardona, portaveu de la comissió del 8M a Eivissa.
Sentim com una mica contraprogramades pel tema de la cursa de la dona. Creo que pensem que potser no calia ficar-la a l'hora que havia de ser l'hora de la mani.
I a Formentera es van concentrar un centenar de persones a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Dolores Fernández Tamargo és presidenta d'Espai Dones.
Más que nada eso, coeducación, violencia digital y la ley de violencia vicaria. Y luego también exigimos al gobierno balear que, como por la coeducación, que renueve su plan de coeducación.
I a Mahó, la manifestació del Dia de les Dones ha comptat amb gairebé 300 participants.
Existir com som i que ho puguem fer a la manera que nosaltres volem fer-ho.
Seria agradable que la gent jove, la gent, els homes, tothom participés, no?
Quan era petita, quan estava en el meu col·le, perquè ara estic a l'institut, venia i fem manifestacions i tot.
Tot sota el lema Resistir és existir.
Algunes de les dones duien una gorra de llana en record de Cati Ferrer, regidora d'Igualtat de Maó, que el duia sempre. Esther Piñeiro és membre del col·lectiu Dones Autoorganitzades de Menorca.
Este año tenemos una ausencia importante de una compañera, amiga y luchadora por los derechos de las mujeres como es la Cati, y pues pensamos que era algo muy simbólico llevarnos un gorro como llevaba ella, siempre que era muy personal de ella.
A més d'aquesta manifestació, se n'han celebrat dues més aquest diumenge a Ciutadella.
I un dels sectors que de cada vegada atreu més dones joves és el de la construcció. Una de cada 10 treballadores de les Balears són dones. Això representa que més de 6.000 dones fan feina a l'obra. I no parlem tan sols d'arquitectes, sinó també d'una tendència a l'alça de treballadores picapedreres. Carme Moreno.
Tant l'Associació de Constructors de les Illes com el sindicat UGT han notat que les dones trenquen estereotips i també se senten atretes per aquest sector històricament molt masculinitzat. Segons el responsable de construcció, el sindicat UGT, Roberto Serrano, l'any 2025 hi va haver un increment del 8,5% de les dones que feren feina a les obres en relació a un any enrere.
Vale, y es un dato del que estamos... súper, súper contentos y esperamos que aumente, ¿vale? O sea, que a día de hoy, ¿vale? Estos son, sí que son datos a día, en este caso a mes de enero del 2026, tenemos actualmente trabajando en las Baleares, en el sector de la construcción, 6.163 mujeres y esperando que sigan aumentando.
Que se modifiqui aquesta percepció, no?, de que és un sector masculinitzat, de que se necessita un requeriment físic per poder fer feina dins d'aquest sector, perquè hi ha molt d'oficis dins del sector de construcció i n'hi ha dels quals perfectament la dona la pot desenvolupar, inclús molt millor que un home, no? Vull dir, hi ha un estudi que se va fer també a nivell nacional allà on tots aquests oficis que poden ser més acabats, pues que la dona té unes capacitats de fer aquesta feina molt més fina.
Vergia ha notat una presència destacada de dones en els cursos de formació professional de la Fundació Laboral de la Construcció. Segons la responsable de l'Associació de Constructors, les Illes tenen la ràtio més alta de dones que hi participen de tot l'estat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I l'audiència jutja a partir d'avui els 8 acusats d'una violació grupal l'agost del 2023 a Magaluf, al municipi de Calvià. La Fiscalia demana una condemna global de 153 anys de presó i el pagament de 190.000 euros com a suposats autors de 6 delictes d'agressió sexual, un contra la intimitat i un altre de maltractament. A més, se'ls acusa d'haver gravat imatges i de difondre-les a través de les xarxes socials.
Segons l'escrit d'acusació, els 8 homes, tot de nacionalitat francesa, menys un, que era suís, varen acudir a l'habitació de l'hotel acompanyats de la víctima. La dona estava inconscient, estat que haurien aprofitat per despullar-la i fer-li tocaments de caràcter sexual per després violar-la en múltiples ocasions. A més, haurien fet comentaris obscens i varen gravar amb els seus telèfons mòbils 21 vídeos dels actes que varen compartir a través d'una aplicació de missatgeria instantània. Els 8 acusats romanen en presó provisional des de la seva detenció. Pot dies després que correguessin aquests fets, el judici arranca avui a la secció segona de l'Audiència Provincial de les Illes Balears i està previst que s'allargui fins divendres.
I avui s'espera també que passin a disposició judicial els dos detinguts dissabte per la seva presumpta implicació en l'atropellament mortal a Calen Blanes, a Ciutadella.
El tràmit dependrà del fet que no s'allargui excessivament l'interrogatori, que s'està complicant per les tasques de traducció. D'acord amb fonts policials, agents del grup d'homicidis de la Policia Nacional s'han desplaçat a Menorca per col·laborar-hi. Els dos detinguts varen ser arrestats gràcies a un ampli operatiu muntat per localitzar el cotxe responsable de l'atropellament que havia fugit del lloc, i els agents encara cerquen almenys una tercera persona que estaria implicada en el succeït.
I a l'audiència també hi ha una vista prèvia avui contra 6 encausats per estafar presumptament 113.000 euros a una dona amb la compra d'una finca lloseta. La Fiscalia demana 30 anys de presó.
A banda de la pena de presó, també se'ls demana la devolució dels dobbers estafats. Els fets varen tenir lloc a l'agost de 2014, quan la víctima ja feia anys que tenia la seva finca en venda. Un dels processats, intermediari immobiliari, va contactar amb la dona i li va plantejar que dos dels seus clients, un home i una dona, que també s'asseuran al banc dels acusats, compraren l'immoble. La venedora mai va rebre els 113.000 euros, la finca es va inscriure a favor dels dos suposats compradors, que posteriorment varen provar de vendre l'immoble per 160.000 euros.
I encara un apunt més. La Policia Nacional investiga la troballa del cadàver d'un jove d'una vintena d'anys a prop de l'estadi Balear Palma. El cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal, on se li farà l'autòpsia. El cadàver estava indocumentat i va ser trobat per un treballador de la zona. El cos sense vida està localitzat darrere d'una caseta, en un lloc on hi ha sobretot cotxes aparcats. Per ara es descarta que es tracti d'un crim on no hi haurien intervingut terceres persones. I el Col·legi de Farmacèutics apunta que en els darrers mesos hi ha hagut un increment de demanda dels medicaments per tractar l'obesitat, una pujada que també confirmen els nutricionistes, que asseguren que reben a les seves consultes pacients que volen fer l'acompanyament amb un professional durant el tractament. Es tracta de fàrmacs com, per exemple, el Wegovy i el Mounjaro, que es varen començar a comercialitzar a mitjans del 2024. Depenent de la dosi, els preus poden oscil·lar entre els 150 i els 400 euros per dispensar-se a les farmàcies. Requereixen, però, recepta mèdica, tot i que no estan finançats pel Sistema Nacional de Salut.
Arribaren després de la febre de l'Ozempic, un altre medicament precisament indicat per a pacients amb diabetis tipus 2, amb l'objectiu de controlar-se el nivell de glucosa, però que es va popularitzar en demostrar-se que també era efectiu per baixar de pes. La vicesecretària del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes, Eva de la Flor, assegura que aquests medicaments funcionen, però recorda que han d'anar acompanyats de canvis d'hàbits i també d'una alimentació saludable perquè els resultats es puguin mantenir.
No han de perdre el capot, que pens que sí, que és un medicament ideal per a gent que té un problema greu de salut, que és obesitat, que és síndrome metabòlic, que té moltíssimes complicacions, però bueno, gent que potser té una boda aquest estiu, pot ser veritat, no m'apareix adequat. Hi ha com una pressa, no?, per perdre pes que mai és saludable.
L'Agència Europea de Medicaments i de la xarxa de CAPs d'agències de medicaments alerten sobre l'augment de medicaments il·legals comercialitzats com a complements a aquests i adverteixen que suposen un risc greu per a la salut pública perquè poden contenir nivells nocius d'altres substàncies. Rosa Llull, es vocal de farmàcia comunitària del Col·legi de Farmacèutics, explica que les xarxes socials han contribuït a incrementar la demanda d'aquests productes. Demana a la ciutadania que abans de res consultin amb un especialista.
Hi ha tot un control damunt d'això i que també ha d'anar sumat a canvis d'estil de vida, és a dir, a canvis a nivell nutricional, a fer exercici físic, a gestió de estrès, que si no després, si nosaltres no invertim aquest temps en potenciar i en canviar aquests hàbits i estil de vida, és quan després tenim més risc de que hi hagi un efecte rebot.
Espanya, molt d'estat de la Unió Europea, la venda en línia de medicaments en recepta és il·legal i les companyies han de respectar la legislació nacional de cada estat. La Unió ha introduït un logotip comú que apareix als llocs web de totes les farmàcies. Si un servidor no té aquest logotip o no figura un registre nacional, el lloc és fraudulent i opera de forma il·legal.
I el govern presentarà avui a Palma el conveni de prevenció d'agressions a professionals sanitaris. L'any passat se'n varen produir a les Balears més de 1.400. El 87% varen ser agressions verbals, mentre que el 12 varen ser físiques. Prop de 800 atacs varen succeir a centres d'atenció primària i més de 600 hospitals. I avui també parlem de la resposta conjunta per frenar l'amenaça de la vespa asiàtica a les Balears. La Conselleria d'Agricultura, l'autoritat portuària i el sector de l'apicultura s'uneixen per impedir que la plaga arribi a les illes. Per primera vegada s'instal·laran trampes sentinela a punts estratègics de la façana marítima del Port de Palma, considerada zona de risc per l'entrada d'aquestes espècies invasores. El motiu? Els eixams d'aquests depredadors perillosos per al sector primari sovint desembarquen en els vaixells arribats d'altres ports estatals i internacionals.
Les trampes biològiques, en total, la 4 panells de caseres fonamentals per als sistemes d'alerta primerenca, atreuen les vespes invasores que escapen dels vaixells que entren als ports. Es col·locaran a dos punts estratègics del port de Palma, un a la zona del far del port Opí i l'altre la teulada de la seu administrativa de l'autoritat portuària al Moll Vell. L'autoritat portuària i agricultura n'han d'autoritzar la cessió de l'espai, ara en tramitació, reclamen que es prioritzi la seguretat de la població. Heu de pensar que les invasores provoquen picades que, en alguns casos, poden ser greus. Gerrit Parra és el president de l'Associació Balear d'Apicultors.
Si una plaga d'aquest tipus
entra per esport, anirà colonitzant tots els jardins, tota la banda del casc antic, tenim tots els edificis de la catedral, puestos que són molt elevats, que no hi va ningú, que se poden posar niu si està allà i reproduir-se sense cap problema. La banda de Palma ja estaria tan colonitzada que la erradicació del problema seria o molt més complicada o, al millor, impossible.
L'expert admet preocupació perquè l'espècie Vespa orientalis no se sent atreta per les trampes de líquids convencionals. És important col·locar-les a punts allunyats de la població i alhora elevats per no posar en perill la seva seguretat. Eva Sastre, cap de Medi Ambient de l'Autoritat Portuària, confirma que valoren estendre les trampes a tots els ports de les Balears.
Se han encontrado dos que podrían ser factibles, pero solamente se ha mirado de momento Palma. A lo mejor esto se querría hacer extensible a otros puertos de interés general como Alcúdia, Mahón, Ibiza, etcétera.
El Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria fa pocs dies ha col·locat prop de 300 trampes. S'han ubicat a les zones més properes on l'any passat es varen detectar els nius, és a dir, per Calvià, Andratx, Valldemossa i Esporles, entre d'altres també properes als ports de Palma i Alcúdia.
I de la crònica internacional, la notícia un dia més és a l'Iran. La República Islàmica d'aquest país ja té nou líder suprem.
Ayatollah Sayyid Mujtaba Husseini Khamenei
és el religiós Mojtaba Husseini Khamenei qui substitueix en el càrrec el seu pare, Ali Khamenei, assassinat dia 28 de febrer en els bombardejos dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Una decisió que, segons els experts, tanca la porta a qualsevol obertura del país i a la possibilitat de negociar la pau en Washington. Precisament sobre això, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que ho decidiran de manera conjunta en Tel Aviv.
Aquest dilluns, la Guàrdia Revolucionària ha expressat la seva obediència a Khamenei i també les principals autoritats del país han tancat files vers aquesta figura. L'estat major de les forces armades ha dit que sota el lideratge de Khamenei faran que els enemics de la comunitat islàmica, especialment els Estats Units, es penedeixin de qualsevol agressió o atac contra els musulmans i contra el poble de l'Iran, això hores després que precisament el president Donald Trump advertís que el nou líder no durarà gaire si no té la seva aprovació.
I tot en un moment en què continuen els atacs a la regió, aquesta matinada Israel ha bombardejat el Líban, on els morts freguen els 400 i també l'Iran.
Així mateix, l'exèrcit, sota les directrius de Teheran, continua atacant el Golf Pèrsic i Israel els bombardeja a ells, a l'Iran. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha convidat els iranians a alliberar-se de l'opressió de la tirania. En un missatge a les xarxes socials ha dit que el moment de la veritat s'acosta i insisteix que Israel no vol dividir l'Iran, sinó alliberar el país i viure en pau amb ell. Això quan Tel Aviv i Washington estudien l'opció de dur a terme una operació especial per confiscar l'urani a l'Iran.
Mentrestant, el preu del petroli supera els $100 per barril per la guerra a l'Orient Mitjà, el preu més alt d'ençà de l'any 2022, precisament davant d'aquest increment de preus. Les borses es desplomen, és el cas de les del sud-est asiàtic, especialment les del Vietnam, les Filipines i Tailàndia.
La guerra entre els Estats Units i l'Iran han incrementat la tensió al voltant de l'estret d'Hormuz, per on transiten prop del 20% del petroli i del gas natural liquat del món. De fet, Àsia és la regió més exposada i gairebé un 90% del cru i del gas natural que passen per aquest punt estratègic van en destinació a aquest continent. Als Estats Units, el preu de la benzina ha pujat un 16%, mentre que les previsions a Wall Street preveuen caigudes de fins a un 1,5% en els principals indicadors borsaris.
I per veure si aquest increment del preu del petroli i de les benzines ha suposat una allau d'usuaris a les estacions de serveis de les illes, sortim a l'exterior. Anem en directe fins al polígon de Son Castelló de Palma, una de les benzineres d'aquesta zona. Hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia.
Bon dia. I després de l'allau d'usuaris que a primera hora del dematí han vingut a omplir el seu dipòsit, principalment eren camioners, transportistes i també repartidors, en aquesta hora hem de dir que l'afluència de vehicles ha baixat en aquesta benzinera. Amb les persones en què he pogut parlar, hem notat principalment resignació. Necessiten, diuen, els seus vehicles per fer feina, desplaçar-se d'un lloc a un altre, per tant, no els queda més remei complir els seus dipòsits. És el cas d'un jardiner que esperava per rellenar els seus dipòsits petits de benzina per fer funcionar les seves desbrossadores i que ens deia que tot és molt car, a un treballador que es mostrava molt resignat per aquesta situació i que assegurava que al final els que acabaran pagant, diu, seran els de sempre, el poble. Els escoltam.
Me parece muy injusto
ya que las gasolineras, el otro día estuve leyendo información, tienen hasta 90 días de reservas en los almacenes. Que nos hayan subido la gasolina a 2 días que ha empezado la guerra, me parece vergonzoso. O sea, pero muy vergonzoso, porque no tenemos por qué pagar nosotros esto.
También lo que pueden hacer es bajar los precios un poco, es que está todo subido. En plan, ahora estamos rellenando casi 30 euros de gasolina. Y esto es una locura. Es una locura. Literalmente. Y esto es culpa de los Estados Unidos, básicamente.
Ho heu pogut escoltar, idò, després d'una setmana de guerra. Per tant, les persones complen els seus dipòsits dels seus vehicles més habitualment, ja ho noten a les seves butxaques.
Gràcies, Toni. Hem arribat a les 8:25. Ara és el moment dels esports.
Informatiu matí. Esports.
I avui els encetan parlant de pàdel. Gemma Triay ha aixecat el primer títol de la temporada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La menorquina amb l'argentina Delfi Brea s'ha imposat a la final del Premier Padel de Gijón a Ariana Sánchez i Andrea Ostero per 2-16-1 i després de 3 hores i 3 minuts de partit. És el 12è títol de la parella, 5 mesos després d'aconseguir el darrer. Sentim Gemma Triay.
Un partidazo, nos han exigido al límite, no teníamos más, era solo corazón y correr y ganas de sacar este partido adelante. Muy feliz de rivalizar el título, muy contenta con nuestro nivel, con el esfuerzo, después de 5 finales seguidas, perdidas, pues yo creo que hay que estar muy contentas, hay que valorar también el perder 5 finales, que parece que es muy fácil estar en las finales y parece que, ostras, qué malos resultados y para nada, creo que hay que valorar lo que estamos haciendo.
En futbol, el Mallorca tancarà la jornada 27 de Lliga a només un punt de sortida del descens. La derrota de l'Elx, 2-1 contra el Villarreal, deixa l'equip alacantí amb 26 punts, un més que els vermells, que amb 25 continuen antepenúltims. El Mallorca encetarà la setmana per preparar el partit contra l'Espanyol, recordant diumenge a les 2 del migdia a Son Moix. I ahir també es varen donar aquests altres resultats. El Getafe va guanyar 2-0 al Betis i deixa el perill en fora amb la quarta victòria en 5 jornades. Empat a 1 entre el Sevilla i el Rayo Vallecano. Amb aquest resultat, els dos equips es mantenen 6 punts per davant del Mallorca i el València va guanyar per 3-2 a l'Alavés, en el que era el debut de Quique Sánchez Flores a la banqueta. La jornada 27 es tancarà avui vespre amb el pròxim rival del Mallorca, l'Espanyol, que rebrà l'Oviedo a partir de les 9. A segona federació, el Poblense va guanyar ahir a l'Atlètic Lleida per 1-2 i el segon amb 48 punts. L'Andratx va empatar 1-1 contra el Castelló B en un partit que guanyava fins al temps afegit. Sentim el que deia l'entrenador dels Andritxols, és José Contreras.
Sí, la verdad es que, bueno, con el 1-0 hemos tenido un par de contras para matar el partido, no ha podido ser. La toma de decisión en los metros finales ha sido muy mala, la verdad, porque ellos se han dejado... Dejaban prácticamente a veces uno contra uno y nosotros no lo hemos sabido aprovechar. Y bueno, al final, cuando perdonas también, el fútbol pues se paga.
També ho va pagar l'Atlètic Balears, que guanyava 0-1 al camp del Barça B, i al minut 92, després d'una mà dins l'àrea, els blaugranes de penal empataven el partit. Luis Blanco és l'entrenador de l'equip blanquiblau.
Una sensación es un poco agridulce, porque al final, cuando te meten un gol en el 90 y pico de penalti, una mano que bueno... que como esas manos pasan muchas cosas en muchos partidos y bueno, y pierdes 2 puntos, ¿no? En este caso un empate, pues jodido.
I pel que fa a la Societat Esportiva Eivissa, la derrota per 1-2 contra el Barbastre li complica la seva situació classificatòria. Els pitiusos guanyaven per 1-0 un partit controlat, però el Barbastre va remuntar. Raúl Casanyes, l'entrenador del conjunt eivissanc.
El equip no m'acaba d'agradar. La primera part sí que m'ha estat bé, ja m'han començat molt fort, ja m'ha estat bé. Però a favor de marcador acabem tenint por a guanyar o acabem tenint molta pressió, acabem estant molt agarrotats i igual com en pressió i tal, no m'acaba d'agradar l'equip.
El que hi va tocar a fons va ser el Porreres. La derrota a Torrent per 1-0 deixa l'equip de Jaume Mut com a coer de la categoria amb només 20 punts. I a la segona federació femenina el Balears va guanyar per 2-0 a l'Osca i suma així la seva tercera victòria consecutiva. En bàsquet de primera FEB, l'Èstia de Menorca va perdre la pista de l'Estudiantes per 85-78 i també nova derrota del Fibui, la quarta consecutiva. El conjunt palmesà va caure a casa per 68-73 contra el Cantàbria. La nota positiva la deixa el Palmer, que va guanyar per 88-72 el Burgos. Una victòria que es permet sortir del descens. Sentim l'entrenador Juan Idiez.
Hoy estoy muy contento
por mi equipo, por la afición y porque el trabajo que se está haciendo se está pudiendo plasmar en la pista. Yo siempre les digo que no quiero superhéroes, que yo quiero que esto sea una piña, que sea un equipo y que cada uno en su rol rinda al 100%. Tenemos que estar contentos ahora, disfrutar hoy con la familia, con los amigos, pero mañana ya tenemos que empezar a pensar en Menorca y sobre todo no bajar la guardia, ¿no?
I aquesta setmana hi ha jornada intersetmanal. Dimecres el Fibui rebrà l'Alacant i el mateix dia el Palmer viatjarà a Menorca per disputar el derbi contra l'Èstia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dilluns en què les reivindicacions del 8M encara són ben presents. Milers de persones han sortit als carrers. A les Balears enguany, les reivindicacions habituals han compartit protagonisme en alguns moments amb el no a la guerra.
A Palma, un any més, hi ha hagut dues marxes, al matí la del Moviment Feminista de Mallorca, amb 2.000 persones, i a l'hora baixa, la de la Coordinadora Transfeminista, amb unes 2.200, segons la Policia Nacional. A Eivissa, la convocatòria ha reunit prop de mig miler de persones, mentre que a Mahó, la manifestació del Dia de les Dones, ha comptat amb gairebé 300 participants.
I a partir d'avui, l'audiència jutja els 8 acusats d'una violació grupal l'agost del 2023 a Magaluf, a Calvià.
La Fiscalia demana que se'ls condemni a 153 anys de presó i al pagament de 190.000 euros. Se'ls acusa de 6 delictes d'agressió sexual, un contra la intimitat i un altre de maltractament.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de les notícies de cada illa a les edicions insulars. L'Audiència Provincial de les Balears jutjarà també avui matí un home acusat de violar una dona mentre dormia en el seu domicili a Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La Fiscalia sol·licita que sigui condemnat a 8 anys de presó i al pagament d'una indemnització de 15.000 euros com a suposat autor d'un delicte d'agressió sexual. Els fets varen tenir lloc el 27 de gener de 2023.
I a Menorca s'espera que avui passin a disposició judicial els dos detinguts de nacionalitat georgiana per l'atropellament mortal d'un home de 51 anys, a Calamblanes, a Ciutadella. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Un tràmit que dependrà del fet que no s'allargui excessivament l'interrogatori, que s'està complicant per les tasques de traducció. De fet, fins a Menorca s'ha desplaçat el grup d'homicidis de la Policia Nacional per col·laborar-hi. Els dos presumptes responsables van ser detinguts dissabte matí gràcies a un ampli operatiu muntat per localitzar el cotxe que havia fugit. Els agents encara cerquen almenys una tercera persona que estaria implicada en el cas.
I avui acaba el termini perquè les poc més de 200 persones que ocupen l'antiga presó de Palma presentin al·legacions. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Això després de la notificació de desallotjament que han rebut per part de Cort. Una vegada resoltes les al·legacions, se'ls oferirà un termini de 4 dies per abandonar el recinte de manera voluntària. En cas contrari, l'Ajuntament iniciarà un procés judicial per obligar al desallotjament.
I a l'informatiu matí d'aquest dilluns també parlam del transport públic. A partir d'avui, la població d'Eivissa, Formentera i de Menorca podrà demanar la targeta única, la que permet viatjar amb tren, amb metro i amb autobús de la xarxa interurbana de Mallorca de manera gratuïta, també amb els autocars urbans de l'MT de Palma. Fins ara, els ciutadans d'aquestes illes només es podien desplaçar de manera gratuïta per dins Palma i ara s'amplia a tot Mallorca. Per parlar-ne, saludam Lorena del Valle, que és la directora general de Mobilitat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta mesura arriba arran d'una reivindicació dels residents de Menorca i de les Pitiuses. S'ha incrementat la demanda del transport públic en aquestes illes?
Bueno, s'ha incrementat la demanda del transport públic en totes les illes i aquesta demanda era una demanda històrica, igual que la de tenir una targeta única a tota l'illa de Mallorca i des d'aquest govern és el que hem fet una realitat, no? Una targeta única a Mallorca que pugui ser utilitzada per tots els ciutadans de les Illes Balears.
Espereu que les noves sol·licituds de targetes úniques facin incrementar encara més el nombre de viatgers del transport públic?
No especialment. O sigui, nosaltres continuem amb un creixement sostingut de demanda. Jo crec que el que més ha crescut ha sigut en els ciutadans residents. Ho comentàvem fa unes setmanes, quan feien balanç de l'any 2025, que el que és en el transport interurbà han crescut en 23 milions d'usuaris als residents, si ho comparem amb el 2019. Llavors sí, continuem amb un creixement, però no tan gran com que el que hem tingut fins ara.
Fa uns minuts parlàvem de l'encariment dels carburants per mort de la guerra, del conflicte a l'Iran. Espereu que el tren, els autobusos, el metro atreguin més passatgers per mort d'aquest encariment dels carburants?
Bueno, és evident que quan el transport privat és més car hi ha un increment del transport públic, però com he dit, continuament tenen un increment sostingut i no esperem un increment molt més elevat degut amb aquest efecte.
Com veuríeu que el govern espanyol aprovés ajudes directes a la gasolina, a la benzina, com el descompte de fins cèntims per la crisi d'Ucraïna?
Bueno, veuríem bé, no? O sigui, quan es va iniciar la guerra d'Ucraïna es van aprovar per part del govern central una sèrie d'ajudes als descomptes, sobretot dels transportistes, no? Que són aquells que ens duen tot el que consumim amb les nostres illes.
Uh-huh. Parlàvem que a partir d'avui la població d'Eivissa, Formentera i Menorca podran demanar aquesta targeta única. Es pot fer de manera telemàtica aquest tràmit? Quin és el procés que han de fer els usuaris per aconseguir-la?
Bueno, es pot fer de manera telemàtica i quan es fa de manera telemàtica hi ha una pàgina web per la targeta única, però si només busques a internet targeta única et du, perquè si jo ara us dic quina és l'adreça és molt llarga, i es pot sol·licitar de manera telemàtica o quan es fa la sol·licitud l'usuari decideix a quina oficina la vol recollir. Hi ha oficines tant a Menorca, a Eivissa com a Formentera i també a qualsevol de les oficines de Mallorca. Uh-huh. Després també poden anar presencialment tant a Mallorca, Menorca com a Eivissa a sol·licitar-la, sempre amb cita prèvia. En el cas d'Eivissa, a partir d'aquest dilluns ja s'emeten targetes úniques al Consell Insular d'Eivissa i en el cas del Consell Insular de Menorca, també amb cita prèvia, s'emetran a partir del proper dilluns, dia 16.
I en el cas de Mallorca, d'ençà de l'octubre, els usuaris ja poden treure's aquesta nova targeta única. Quantes se n'han tramitat?
Doncs des de l'octubre portem més de 90.000, portem unes 92.000 targetes úniques emeses. Nosaltres estem incrementant l'emissió a l'equip per emetre targetes úniques tant de forma presencial, sol·licitant la cita prèvia, però també per la sol·licitud telemàtica, de manera que la gent ho pugui fer des de casa i després només ha d'anar-la a recollir a l'oficina que hagin escollit.
I en el cas de Palma, quin dia deixarà de funcionar la targeta ciutadana?
La targeta ciutadana s'ha previst que deixi de funcionar com a títol de transport a partir de l'1 d'abril als autobusos de l'AMT. Continua el seu ús per altres temes que es fan servir per l'Ajuntament de Palma.
Uh-huh. Senyora del Valle, només una darrera pregunta. Abans parlaven de la gratuïtat del transport públic. El 2026 continua sent gratuït. Què suposa això per a les arques públiques de les Balears?
Bueno, suposa, sempre diem que més de 150 milions d'euros, realment ara ja estem en més de 160 milions d'euros que suposa per les arques de les Illes Balears, tant de l'Ajuntament de Palma com dels Consells Insulars d'Eivissa, Menorca i Formentera, així com pel govern de les Illes Balears. I de l'Estat espanyol només rebem 63 milions d'euros, que a més el rebem en dos pagaments, és a dir, hem rebut de l'any passat, l'any 25, només 40 milions d'euros i la resta es pagarà al llarg del 2026.
I també avui hem volgut dedicar l'entrevista a parlar de mobilitat, d'aquesta targeta única que a partir d'avui poden sol·licitar, poden demanar també els ciutadans d'Eivissa, de Formentera i també de Menorca. Lorena del Valle, directora general de Mobilitat del Govern, gràcies.
Hola, moltes gràcies, bon dia.
Són ara les 8:37, continuem parlant precisament de transport. En aquest cas, del transport aeri, eivissencs i menorquins denuncien un increment en el preu dels vols interilles, lamenten sentir-se especialment agreujats quan han de viatjar entre Eivissa i Menorca, un fet que afecta centenars de balears desplaçats per motius de feina. Esther de Miguel.
Na Núria és menorquina, però viu a Eivissa des de fa 28 anys. Darrerament assegura que ha notat un augment en el preu dels vols interilles. En el seu cas, a més, aquesta pujada es multiplica per dos en no haver-hi un vol directe entre Eivissa i Menorca en tot l'hivern.
Jo trobo una vergonya pues, que per anar d'Eivissa a Menorca tingui que pagar jo 358 euros, que amb el descompte resident em pag 93,70, avui per avui. I com a resident a les Illes Menors, considero que haurien de tenir unes tarifes adequades perquè no se'm vagi mig salari.
una pujada en els preus que es fa especialment notable si es pretén viatjar en cap de setmana. Sentim alguns balears afectats.
Cada dos por tres estamos viajando aquí a Menorca o a Ibiza y hemos notado bastante la subida.
Antes, més o manco, te sortia uns 40-45 euros el bitllet i es va cara anar a Palma ja t'acosta 50 o 60.
Me ha costado 70 euros cada uno, ida y vuelta. Con residente.
Són centenars els eivissencs i menorquins desplaçats, afectats per aquesta manca de connexió directa entre ambdues illes.
És molt, molt significatiu que vols viatjar a la península i et costa molt menys que viatjar entre illes. És a dir, crec que s'hauria de fomentar més el turisme nostre entre illes nostres.
Si comparam el que passa a les Illes Canàries, veiem que tenim una diferència bastant important.
Demanen una connexió directa amb vols entre Eivissa i Menorca i a preus raonables.
I un apunt més en clau laboral, els sindicats en representació a CaixaBank denuncien una elevada pressió comercial i un alt nivell d'exigència que deriva, diuen, en un excessiu control i seguiment dels treballadors. Expliquen que és una situació que s'arrossega ja des de fa un parell d'anys i per aquest motiu han convocat per avui una aturada parcial a les oficines de l'entitat entre les 11 i les 12 del migdia.
El secretari general d'Unió Obrera Balear, Joan Reinés, critica que els comandaments intermedis estan instigant sistemàticament a les oficines fent-los pressió sobre el nivell de vendes.
Cada vegada la pressió comercial, les exigències per part de l'empresa cap als treballadors són més elevades, hi ha més control, hi ha molta més pressió i ja està arribant un moment en què la gent ja no pot més. Ja s'ha incrementat molt el número de gent que està de baixa, el número de gent que té problemes per dormir, la quantitat de companys que estan prenent pastilles per venir a fer feina, gent que s'aixeca plorant.
Hem arribat a les 8:40.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio.
Buenas noches.
¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
Y da, mira, una 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu Xiu, Divetres Ràdio, que hem encomanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Llauvi? Perquè si
jo no tinc Bici Palma, tio. Ara, però no que res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
I ara repassam qüestions destacades de l'àmbit estatal internacional. Ens atem la setmana política amb els partits implicats en la recta final de la campanya electoral a Castella i Lleó, marcada pels retrets entre les formacions.
Mentre el candidat popular a la reelecció, Alfonso Fernández Mañueco, demana el vot útil, el líder de Vox, Santiago Abascal, diu que les acusacions d'aquest dificultaran les negociacions.
Al final del dia 15... Cada escaño que no sea para el Partido Popular es un escaño más para los intereses de Sánchez.
El señor Mañueco ha dicho en televisión que nosotros, se lo dijo a Carlos, lo que queremos es que se tire a seres humanos al mar. Esa infamia ya la había dicho Tellado hace unos meses. ¿Y por qué quieren pactar con nosotros? ¿Por qué tenemos que darle los votos? ¿Por qué quieren los votos de una gentuza que quiere tirar seres humanos al mar?
Per part seva, el candidat del PSOE, Carlos Martínez, ha lamentat que la recepta, ha dit, del Partit Popular, després de 40 anys al capdavant del govern autonòmic, es limiti a proposar gimnasos, mentides i plats de dutxa als ciutadans.
I ha dimitit el secretari general de les noves generacions del PP i s'ha donat de baixa com a afiliat.
En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Carlos Giacomo Angrisano ha explicat que el seu partit té més por de perdre vots que no de defensar allò que considera que és correcte. Per això fa un canvi de formació política.
Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón. Seguiré en la misma batalla.
I els equips d'emergència es varen trobar i cap vespre el cos sense vida de l'home de 69 anys que va ser arrossegat per l'aigua a Llinars del Vallès durant el temporal de pluja que ha afectat Catalunya aquest cap de setmana.
Finalment, el cadàver va ser localitzat a la llera del riu Mogent després de 3 dies de recerca. El seu cotxe, recorda-m'ho, va ser arrossegat per l'aigua el passat divendres i poc després va ser localitzat, però el varen trobar a més de 2 quilòmetres del lloc per allà on volia passar, el que volia intentar travessar amb aquest vehicle.
I de l'exterior, Colòmbia ha celebrat la jornada electoral amb les urnes obertes per elegir el nou Congrés del país, uns comicis legislatius en què els ciutadans voten els nous senadors i representants de la pròxima legislatura.
El partit d'esquerres Pacto Histórico ha celebrat el triomf de la formació al Senat. A més, amb les consultes han triat els tres candidats que es presentaran als comicis del 31 de maig i dos dels que tenen més força són Iván Cepeda i el polític d'ultradreta Abelardo de la Espirella.
Amb aquest apunt de la crònica internacional arribem a les 8:45. Continua la informació aquí a Vetres Ràdio.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts, bon dia. Avui acaba el termini perquè les poc més de 200 persones que ocupen l'antiga presó de Palma presentin al·legacions a la notificació que van rebre una vegada resoltes. Se'ls oferirà un termini de 4 dies per abandonar el recinte de manera voluntària. En cas contrari, l'Ajuntament iniciarà un procés judicial per obligar al desallotjament. Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es van retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i a l'incorporació cap a la via Cintura. Ja a la via Cintura troben les complicacions habituals a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sotoblens de Cintandrats. També troben retencions a la M30, a l'altura de la rotonda de CLH, fins a l'altura de Meca Palma i la carretera del Monocol d'arribada a Palma. I el que són la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això cap al moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Amb Ivan López, el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Les entitats privades de certificació urbanística conegudes com EPCO ja han començat a tramitar llicències a les Balears. Ho fan en uns 2 mesos, un termini curt, si es té en compte que alguns ajuntaments tarden 2 anys. De fet, aquesta figura va ser autoritzada per la Llei de Simplificació Administrativa amb la intenció de reduir els elevats temps d'espera. La norma permet a aquestes empreses privades tramitar permisos urbanístics que després han de verificar els tècnics municipals. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Llucmajor, Santanyí, Manacor i Andratx són els municipis on aquestes empreses reben més peticions. Xisco Ramos és arquitecte de l'EPCO Adient.
Informe tècnic el fa un arquitecte, l'informe jurídic el fa un abogat, i quan tenim els 2 informes favorables, emitim un certificat de conformitat urbanística, i això, juntament amb els projectes allegats, s'entrega a l'Ajuntament i va directament a Junta de Govern Local i és quan se concedeix la llicència.
Com aquesta, 3 entitats privades més de certificació urbanística estan inscrites en el registre que va crear el Consell de Mallorca ara fa un any per minimitzar les llistes d'espera. Maria Barreiro és directora de l'EPCO Anclu.
La experiencia primera fue en Madrid y en Madrid el 80% de las licencias se tramitan a través de entidad colaboradora.
Hay muchísimo interés. Yo creo que está implantándose de una manera bastante rápida. Hay otras comunidades autónomas que ha costado mucho más.
El preu per contractar aquests serveis privats és molt variable i depèn de factors com el tipus de permís, d'immoble i la superfície. La forquilla de preus se situa entre els 1.500 i els 30.000 euros. A més, si l'obra es troba en sòl rústic o prop d'un torrent, hi intervenen altres organismes, com recursos hídrics, un fet que pot allargar el procés durant anys. Núria Hinojosa és regidora d'Urbanisme de Manacor.
Depèn molt de la casuística. Depèn moltíssim. A veure, aquí, per exemple, en el sòl rústic hi ha d'haver un informe previ preceptiu que es pedeix al Consell de Mallorca, per tant, aquí ja hi ha una espera prèvia. Després també tenim el problema que ens hem trobat en les zones d'inundació de recursos hídrics, és a dir, són informes que nosaltres hem d'esperar que estiguin emesos per poder fer els nostres informes i, per tant, per donar la llicència.
Precisament, Manacor és un dels municipis on més demora hi ha, poden trigar 2 anys, i això que han augmentat la plantilla d'urbanisme a l'Ajuntament.
I ho dèiem al començament, avui acaba el termini perquè les poc més de 200 persones que ocupen l'antiga presó de Palma presentin al·legacions a la notificació que han rebut. Una vegada resolta, se'ls oferirà un termini de 4 dies per abandonar el recinte de manera voluntària. En cas contrari, l'Ajuntament iniciarà un procés judicial per obligar al desallotjament. El primer tinent de Batllia, Javier Bonet, ha declarat que els que ho facin de manera voluntària tindran un llit garantit. El que no poden oferir, explica, és un habitatge, com han demanat algunes de les persones que viuen dins l'antiga presó.
Més enllà de la manca d'habitatges per aquesta finalitat, Bonet afirma que no seria just. A més, recorda que els serveis socials fa anys que ofereixen ajuda a aquestes persones i que la majoria ja l'han rebutjada. Ho ha explicat el programa La Gran Vida.
Des de fa 3 anys que se li han oferit serveis, només una persona en tots aquests 3 anys ha volgut aquests serveis, i això se deu a que, primer, ha d'haver voluntarietat i, segons, s'han de complir certes normes. No se pot entrar si tens qualque tipus de drogues o si vols anar begut, etc etc. I això moltes vegades són uns impediments que fan que aquestes persones no vulguin tenir cap ajuda de serveis socials.
El consistori insisteix que el desallotjament es fa per garantir la seguretat de les persones que resideixen dins del recinte. Unes instal·lacions on recentment s'han produït bregues i incendis. No es fa, segons diu Bonet, pel projecte que preveu l'Ajuntament en aquell espai.
Que hi haurà un projecte? Clar que hi haurà un projecte. El projecte que té l'Ajuntament de Palma és de construir vivenda, que falta fa a la barriada i a la ciutat de Palma, i també el Consell de Mallorca té un projecte per ampliar la sortida de la via de cintura. Però li dic, això no se fa perquè hi hagi un projecte, això se fa per evitar que se morin persones allà dins.
Recordem que un 65% dels residents a l'antiga presó es troben en situació administrativa irregular.
Tot això mentre entitats socials alerten de l'increment de persones sense llar que toquen a les seves portes. En el cas de Metges del Món, des de finals del passat octubre, han notat un augment destacat de les peticions d'ajuda. Segons l'entitat, s'ha doblat el nombre de persones ateses entre els mesos d'octubre i el gener d'enguany, en comparació amb els primers 10 mesos de l'any passat.
La coordinadora, Esther Callizo, explica que aquest increment de peticions d'ajuda entre les persones sense llar és una tendència que va a l'alça i ha obligat l'entitat a contractar un mediador cultural per donar un millor servei als nouvinguts que desconeixen, per exemple, l'idioma. L'any passat, l'ONG va ajudar gairebé 400 persones sense llar.
I llavors, és una tendència que no veiem que estigui a la baixa, sinó que veiem que va a l'alçada. I no sabem com, bueno, hem de mirar com hem d'atendre aquestes persones perquè que ens estan arribant i no estan tenint alternatives d'habitatge. Al final són persones que es queden en situació de carrer.
La plataforma d'afectades per la hipoteca de Mallorca ha notat un increment dels casos de famílies afectades per la finalització de contractes de lloguer. La seva portaveu, Àngela Pons, a més, reclama als ajuntaments més ajudes socials per a les persones grans afectades per un desnonament. Segons Pons, aquestes famílies no tenen una alternativa d'habitatge.
No hi ha vivenda social, no hi ha llocs on posen aquestes famílies. És a dir, estem, que ja no és aturar un desnonament a una sortida d'una vivenda d'una persona per finalització de contacte. El problema és que no tenim a on anar. No s'està fent feina, no tenim constància de que cap institució, ni la conselleria, ni els ajuntaments estiguin fent res.
Pons assenyala que en aquests moments ajuden una mare i una filla de Pollença, amb dues amb una discapacitat, que al final d'any hauran d'abandonar casa seva per una finalització de contracte. Un altre dels casos extrems que té la PA és el d'una persona amb un càncer terminal que té 3 fills a càrrec seu.
Més qüestions. A les portes d'encetar la temporada turística, les empreses s'esforcen per completar les plantilles. El centre comercial Porto Pi de Palma ha celebrat la segona edició de Job Market amb una oferta de 200 llocs de treball.
Una vintena d'empreses han participat a la Fira d'Ocupació. Són negocis de tota casta, des d'un restaurant de menjar ràpid, a botigues de cosmètica, perfumeria, a una empresa que es dedica a la neteja de vehicles, sectors diferents en la recerca de nous perfils per incorporar als seus equips. Aseguren que no cal experiència prèvia perquè ells n'assumeixen la formació.
Tenemos para todos nuestros restaurantes, para preparar de cara a la temporada, tanto para caja como para cocina.
Ganas de aprender y poco más. La verdad es, somos bastante abiertos a todo.
Algunes d'aquestes empreses ja varen fer contractacions a l'edició anterior de la fira i confirmen que molts treballadors continuen avui dia fent feina amb ells. Ho ha exposat, per exemple, Carmen Calonja, responsable de màrqueting de Porto Epicentre.
Moltes de tendes que han tornat enguany i que mos comenten que tenen encara gent a les tendes que encara fan feina des de l'any passat que els varen contractar.
I què ofereixen les empreses? Idò, contractes a jornada completa, mitja jornada i també en torn de cap de setmana. Unes ofertes que han atret centenars de candidats.
Em pareix una bona oportunitat per tota la gent que cerca treball.
Para el Tecenis, para el Carrefour y me he presentado también a Tintín.
D'aquesta manera arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9. És el moment ara de la cultura.
Importa, només fer calaix. D'això li diuen progress i benestar. I no protestis, no diguis res més.
I comencem amb els mallorquins de Deep Buffaloes, que tornen amb un nou avançament del seu segon disc, que es diu Déu beneixi, l'Airbnb. És un single que posa el focus en una de les qüestions que més debat generen avui a Mallorca, la turistificació i també les dificultats per accedir a l'habitatge. El disc sencer, País, acaba de sortir a la banda i es presentarà en directe dissabte a l'Església Vella de Calonja.
La cançó, que ja es pot escoltar a les plataformes digitals i que arriba acompanyada, a més d'un videoclip, utilitza la ironia des del mateix títol. Déu beneixi l'Airbnb retrata un país on fer calaix, que ho sentíem a la lletra, s'ha convertit gairebé en un dogma, mentre que cada vegada és més difícil viure-hi. El tema reflecteix la sensació de desarrelament que viu una part de la societat mallorquina en un context de pressió turística creixent. Aquest single idò formarà part, com dèiem, del disc País, el segon del grup, que arriba després de Red Dirt, el primer que varen fer, publicat el 2024, i així ho explicava Pere Joan Cabot, el frontman de la banda.
A Red Dirt, el nostre primer treball, ja hi havia alguna cançó de clarament d'arrel política, o naturalesa política. En aquest segon això se notarà molt més. Vull dir, aquestes cançons amb contingut social seran molt més palesos. Així mateix també veure que hi haurà cançons més íntimes, en temes més narratius, dins d'aquesta tradició storytelling, no?, o songwriting americana, però sempre hi haurà Mallorca i la identitat col·lectiva com a taló de fons.
Temes com el masclisme, les injustícies socials, també cançó protesta, en fi, per una banda cada vegada més compromesa. A més, la formació que integren des del principi, el mateix Cabot i l'harmònica Gaspar Noguera, ha afegit un nou component, el Verbo Nin, que afegirà veus per enfatitzar missatges concrets, a més de diferents percussions que acaben de vestir un temes que en tot cas estan pensats per sa cruz. La nova feina s'ha enregistrat amb el productor Jordi Álvarez, els estudis s'agrava.
I ara és el moment de fer-vos un seguit de propostes culturals. Papa, he left home today and said he ain't coming back again. Arriba la primavera i de cada vegada es programa més música. Vos en faim un tast a la nostra agenda cultural.
I començam amb aquesta persona que sentiu de fons, Ben Harper. Dijous serà l'Auditorium de Palma a partir de les 8 del vespre. No és un tipus que vengui gaire a les illes. És un guitarrista nord-americà que, com sentiu, possiblement és un dels cantautors amb més talent i més versàtil de la seva generació. Penseu que té ni més ni manco que 56 anys i sona així de jove, així de ben duits. Don't watch your damn football and your beer drinking just won't do. I dijous encara teniu Els Mal Fet a Manacor, seran a la Fornal mitja hora més tard que Harper, a les 8:30, una actuació més del popular ja cicle dels dijous, que vos n'adonant compte setmana rere setmana, però el que no el coneixeu són un quintet de rock que té un repertori ple d'influències de molt d'estils musicals, El Mal Fet. Tot i això, dèiem dijous, i ara una proposta per divendres. Aquest que sentiu de fons són The Way Pictures, una banda de rock anglès formada com a power trio d'allò més virtuós. El seu estil s'emmarca dins del rock alternatiu. Són un dels exponents de l'escena lo-fi, de fet. Per això, la gent del Grammy, que és allà on es farà el concert, els ha triat per alimentar un altre cicle que també vos comentant sovint, aquest Fridays I'm in Love. Serà a la Sala Zero del Grammy a partir de les 8:30 del vespre.
A música, arribam a les 9. Tot d'una, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns. Arribat a les 9, el preu del petroli supera els $100 per barril per la guerra a l'Orient Mitjà, el preu més alt d'ençà de l'any 2022, precisament. Davant d'aquest increment de preus, les borses es desplomen. És el cas de les del sud-est asiàtic, especialment les del Vietnam, les Filipines i Tailàndia.
Pendents, per tant, també de com començaran la setmana els selectius europeus en aquesta hora. Mentrestant, a les benzineres, els consumidors ja noten els increments dels preus. Ho hem comprovat avui matí a una estació de servei de Palma.
Esto es una locura. Es una locura. Literalmente.
Me parece muy injusto.